Les 11 de la nit. Ràdio Estel. Cerdanya, 104.4.
Els dissabtes, a partir de les 10 del matí, ens submergim en el bo i millor del món del submarinisme. Destins, concursos, entrevistes, novetats i tot el que envolta el món de les immersions a tota costa.
A tota costa, amb Miquel Mercadal.
Us espero cada dissabte a les 10 del matí, a Ràdio Estel.
Senyores i senyors, benvinguts a l'art de la reflexió. Comencem una setmana més amb la companyia de l'Emili Tena i qui els parla, Cristina Orduña, en nom dels serveis de producció de Ràdio Estel Principat. Esperem, estem a punt, desitgem que passin amb nosaltres una molt bona estona. 10 minuts, un quart, 20, 25, exactament, esperem que seran 25. Minuts de reflexió, de xerrada. Avui amb l'Emili ens proposem parlar d'aquest món que ha de venir i que a molts ens sobta, a molts ens inquieta fins i tot, o ens fa una mica de basarda perquè no sabem com serà, no? A d'altres, com a la pròpia Emili, jo estic convençuda que no els inquieta, els esperona i els encoratja a buscar fórmules perquè tots estiguem més bé i siguem més sants per dintre. Emili Tena, molt bona nit.
Molt bona nit. I el programa d'avui va dedicat a totes aquelles persones a nivell mundial que busquen les coses positives de la vida i busquen tirar cap endavant un món molt millor que el que tenim actualment.
Doncs això és el que proposem avui, eh? Relaxar-nos, posar-nos bé i desitjar-vos que en aquesta carrera cap al futur estigueu ben preparats, estiguem ben preparats. Estic segura que això serà així. Mireu, per començar, jo us vull fer un regal a l'Emili, que jo sé que té sorpreses per tots, però també a tots vosaltres. És un fragment d'una pel·lícula que m'agrada molt i que jo crec que té molta saviesa interior. Escolteu aquest fragment perquè potser és un punt de partida per obrir aquesta reflexió sobre el futur que ve.
El futur, sí.
Venid por aquí.
Vosotros, aquí está el camino.
¿Qué pasa? Ahí hay huellas. Hace 2 o 3 días pasó gente. La lluvia lo ha borrado. Pero estoy seguro de que era chino.
¿Y tú cómo lo sabes?
Tenéis mucho que aprender. ¿Veis esa marca de ahí? Es de una sandalia china. Mirad, es redonda.
Es un viejo listo, ¿eh?
Vosotros sois como unos niños. Miráis, pero no veis. Si vivieseis en la taiga, moriríais. Todos moriríais.
Una sandalia china. Venid, es por aquí.
La película es de Erzu Uzala, ¿eh?
Capitán, cerca hay una cabaña.
¿Cómo puedes saberlo?
¿Ves el árbol? No tiene corteza, es para tejado. Capitán, Necesito algunas cosas. ¿Puede dármelas?
¿Qué cosas?
Arroz, sal, cerillas. Lo envolveré todo y lo dejaré en la cabaña.
¿Qué ocurre? ¿Es que te propones volver aquí?
No lo hago por mí. Lo hago por otra gente. Dejaré leña cerca. Un poco de comida y no morirán.
Dersu me fascinaba. Tenía un instinto increíblemente desarrollado, fruto de su vida en la taiga. Además, tenía un alma grande y limpia. Se preocupó por alguien que no conocía y que quizá nunca conocería.
Bé, era un fragment de Dersu Zala en els inicis del coneixement entre el protagonista, Dersu Zala, i el narrador d'aquesta història, no?, que és el capità. Realment, aquest és un personatge mític, la veritat, i també molt mitificat a nivell de cinema, però també a nivell de creixement interior, no?, perquè no sempre som capaços de veure el que hi ha realment. I quan mirem el futur, podem mirar el futur sense veure realment el que hi ha. Vull dir amb això que el Dersu diu, sois como niños, no? Que miráis, però no veis, no? No veieu els detalls que expliquen de manera profunda els signes del que ha de venir. Tots estem immersos en una realitat quotidiana molt important, molt densa fins i tot a vegades, i que està esquitjada per milers de pedretes que ens estan explicant el camí cap a on va. Però estem tan immersos en aquesta realitat, en aquesta densitat, que no som capaços de veure-la, no? En aquestes pedretes, què creus que hi ha que ens porta a veure el futur amb optimisme? Perquè, clar, un element, tu dius, tu has dit una cosa molt interessant i és per veure i per trobar un futur millor, no? Per crear un futur millor. El Dersu ho diu, no? Ell, amb la seva actitud quotidiana, està creant un futur millor, perquè ell pensa no només en ell, sinó en les persones del seu entorn. Suposo que tot això, no?, és el magma en el que hem d'anar trobant aquestes pedretes per recrear entre tots aquest futur millor.
Mira, que jo et diria que no és una qüestió tant d'optimisme, sinó de talent. No sé si algun cop he explicat aquí la típica frase de creure que tot té solució és optimisme, és talent. Llavors, el programa d'avui el volem enfocar en aquestes pedretes que indiquen cap a on s'ha de dirigir el futur i que hi ha gent que ho està mig ensumant, i altra gent s'ho trobarà de cara, de cop i volta, i no tindrà temps de reaccionar. A veure, una de les coses més importants que està passant, i això és l'altre dia parlant amb una de les empreses més grans d'Espanya, amb els responsables de formació de la segona o la tercera empresa més important d'Espanya, amb la qual suposo que han de tenir més informació i més vàlida que jo, em van confirmar una cosa que jo els hi vaig plantejar, que vaig escoltar fa un any i mig, en una conferència d'una persona gurú en aquests temes, i és la típica llei de Moore.
La llei de Moore. Aquesta no la conec. Me l'has d'explicar, la llei de Moore.
I ojo que això ens pot agafar desprevingut en molts aspectes.
M-U-R? Moore?
Moore, sí. No sé si sabeu que aquesta llei de Moore, a nivell informàtic, significa que els processadors, cada 2 anys, augmenten la seva capacitat, millor dit, doblen la seva capacitat de processació. Vale? Això significa que a nivell informàtic els canvis no són de forma lineal, sinó que són de forma exponencial. És a dir, un ordinador amb una capacitat 2, d'aquí un any tindrà capacitat 4, però d'aquí d'aquí...
Vol dir, en general, el que es produeix,
eh? Sí, el que es produeix, vale?
Tindrà capacitat... Els nostres ordinadors. Vol dir que... Suposo, vols dir això, no?
Sí, no,
que la capacitat... El meu ordinador es queda com està,
tecnologia,
però jo... La tecnologia avança molt ràpid.
La tecnologia avança de forma exponencial, vale? Què està passant? S'està observant que hi ha una extrapolació d'aquesta llei informàtica a la vida real.
I nosaltres també augmentem la nostra capacitat de processació? De
processament, no m'estic explicant bé. És a dir, la freqüència o la velocitat a la que s'estan produint els canvis, nosaltres fins ara...
És exponencial, vol dir, no?
Sí, a veure, fins ara, ho teníem de forma lineal. És a dir, si avui és 2, demà és 4, 6, 8, 10, no de la forma com s'està produint ara, 2, 4, 16, 32, 64. Això s'està observant, per exemple, en els mitjans de comunicació. En els mitjans de comunicació, la ràdio no sé quants anys va trigar a tenir els seus primers 100 milions d'oients. La televisió no sé quants anys va trigar en els seus primers 100 milions d'espectadors. Ara, eines com Facebook o LinkedIn o Google, eines de comunicació d'aquest tipus, o Twitter, vale? 100 milions d'usuaris els capten en qüestió d'un any, dos anys. La televisió, per aconseguir 100 milions d'espectadors, no sé si va trigar 20 anys. La ràdio, em sembla que va trigar 60 o 70 anys en tenir aquests primers 100 milions d'oïdors, vale? Llavors, aquest és un petit exemple de com aquesta llei de Moore, aquesta llei exponencial, s'està comportant en altres àmbits. Una altra cosa on s'està observant el tema de la llei de Moore és amb la rapidesa amb què les empreses arriben als seus primers 100 milions d'euros, o de dòlars, perdó, de beneficis. Abans, una empresa, per arribar als seus primers 100 milions de dòlars de beneficis, doncs necessitava X temps. Ara s'està observant que empreses, en qüestió de 2, 3, 4 anys, aconsegueixen aquests 100 milions de dòlars de benefici.
Però aquesta circumstància exponencial, perdona que t'interrompeixi, es produeix d'anada i de tornada? Vull dir que tot és molt més fàcil de crear, però també de desmuntar.
També, sí.
És a dir, que estem en el món del canvi, en la realitat del canvi permanent, no? Molt més que mai.
Sí, no, per exemple, això és més obvi, per exemple, en les empreses tecnològiques, però ja t'he dit, i això és a l'audiència que quedi bastant clar, que no és només a nivell empresarial o a nivell molt acotat, sinó que s'està extrapolant a la resta de la vida humana. ¿Vale? Hi ha el típic cas de Nokia, que és tremendament coneguda. Nokia va créixer molt ràpidament i a qüestió d'un any, un any i mig, Nokia va passar de ser la primera empresa productora de telèfons mòbils en el món a ser un residu... No m'agrada utilitzar la paraula residu, però sí que
quedar
al marge de tot el mercat. ¿Vale? Llavors, tant les pujades com les baixades seran exponencials. Llavors, què passa? És que nosaltres no estem acostumats en aquesta vida exponencial perquè hem viscut de forma lineal. Els grans empresaris estan relativament preocupats, i poso la paraula relativament preocupats, d'aquesta situació. És a dir, si els canvis són tan grans, diguem que inclús neurològicament, recalco la paraula, neurològicament no estem capacitats...
Per
seguir aquest ritme, d'acord? ¿Vale?
Però la gent jove, tu has dit una cosa al principi, no? La gent jove potser sí que ja està més preparada, perquè està molt més... per exemple, no? Una persona de 50 anys no és usuària de Snapchat, però una persona de 16 sap perfectament què és Snapchat i és una xarxa social que viu permanentment amb el canvi i, per tant, s'adequa molt fàcilment. Vull dir que els més joves segurament estan trobant eines per adaptar-se i segurament seran més capaços de viure aquesta vida exponencial, no? Amb més facilitat, amb més possibilitats d'èxit.
Sí, per posar una miqueta de perspectiva, el que estic dient ara és que justament estem al principi de la curva que comença a ser exponencial. Fins ara estem en aquest procés d'impàs de...
Estem al principi de la campana de Gauss,
sí,
mare meva, quina por.
Exacte, de la part rectilínia a la part exponencial. ¿Vale? I és el que dius tu. Sí que observem, per exemple, l'actitud i el comportament dels joves, que és bastant més diferent que la persona adulta. Les empreses que es dediquen al tema del consum, ¿vale?, tenen molts problemes per arribar en aquest tipus de joves,
sí,
de clientela jove, perquè...
Fidelitzar-los, suposo,
sí,
també, no?
Sí, perquè saben que, igual que nosaltres, les decisions les prenem més a llarg termini, la gent jove és més allò que no es casa amb ningú. Un símptoma d'això, i d'aquí en sortim molts negocis, és que nosaltres, per exemple, necessitem posseir les coses. La gent adulta necessita posseir un cotxe, posseir no sé què. En canvi, s'està observant que la gent jove, el concepte de posseir no el té. Té el concepte més d'usar. Jo necessito un cotxe, l'utilitzo i després ja no el vull.
De gaudir-lo, no?
De gaudir-lo, vale? De gaudir l'experiència. Clar, estem... sembla contradictori, però les empreses estan dirigides per gerents i directors que s'han creat en una vida rectilínia i estan fabricant coses, productes i serveis per un consumidor que és exponencial. Llavors, aquí hi ha com un petit gap que les empreses no saben en aquests moments si ho estan fent bé, si ho estan fent malament, de com arribar en aquest públic, perquè és això. Hi ha un determinat sector de la societat que no s'acostumarà a aquests canvis tan brutals que vindran. I dic que vindran perquè és això.
Encara no estan en marxa del tot,
exacte,
no?
Exacte, sí.
Però sí que és veritat que, com deies, el món que ha de venir és molt important, en el món que ha de venir és molt important la nostra actitud, no? Del fragment de Dersu Zala que us he posat, em quedo amb l'última part, quan Dersu li diu al capità que li vol demanar quatre coses bàsiques per assegurar que les persones que arribaran a l'hivern a aquella cabana podran sobreviure, no? Llavors, aquesta és una actitud també molt moderna o molt actual o molt del futur, diguem-ho així, perquè nosaltres no només hem de vigilar per nosaltres mateixos, que forma part d'aquesta exponencialitat i d'aquest canvi, sinó que també hem de tenir en compte que en aquesta situació de gaudir de les coses que ens va preparant la vida i no posseir-les perquè sabem que les podem deixar de tenir en qualsevol moment, aquesta visió exponencial de la circumstància vital, no? És evident que també hem de tenir molta cura de qui hi ha al nostre costat, perquè qui hi ha al nostre costat d'alguna manera està garantint també la nostra supervivència, no? Si nosaltres el cuidem, ell també ens cuidarà en un moment determinat. És més aquesta exponencialitat del ser bona persona, no? No sé si ho enfoco bé, però és una reflexió que em ve al fil del que tu estàs comentant i del que hem escoltat de Dersu Zala i del que es diu, del que els grans... filòsofs i pensadors estan dient ara en aquest moment de com ha d'anar evolucionant la vida, no? Un increment de consciència, un increment d'autoconeixement, no? Per millorar també la nostra actitud vital cap a ser més bones persones, no? Cap al servei.
Parlant de consciència, ara us explicaré també un altre... avanç tecnològic que relaciona aquest tema que has comentat de consciència amb a veure què ens podem trobar.
Serà l'últim avanç tecnològic del que podrem parlar, perquè ja estem als 19 minuts, però ja ho recuperarem un altre dia, perquè és un tema molt interessant.
Simplement de reflexió, Simplement de reflexió, i aquí deixo les portes obertes. Es preveu que en el 2047 ja tinguem la capacitat per crear humans igual que nosaltres. És a dir, un
jo
doble...
Jo no crec que ho vegi,
un,
però vaja.
Un doble teu. Quan dic un doble teu, dic que inclús la forma de pensar teva. No, és a dir, pensa que en el cervell tenim 100.000 milions de neurones amb les seves respectives connexions sinàptiques, ¿vale? Pues hi haurà un doble nostre que si jo tinc una neurona A que connecta amb una neurona B per un camí no sé què, el nostre doble també tindrà aquesta capacitat i reproduirà exactament el mateix moviment de neurones que nosaltres. ¿Vale? No estem parlant d'un pas més enllà del típic clon de les ovejitas que s'han clonat fins ara, sinó és una persona que inclús pensi igual que nosaltres. Això és com s'enfoca. És el 2000...
M'estàs parlant del Blade Runner, però aquí hi ha un element clau que a mi em resulta gairebé impossible de creure, que és la reproducció del lliure albir, no? El lliure albir és una cosa que queda a dintre de l'essència de cada un i no és reproduïble.
No ho sé, però... No? És a dir, per això és quan es diu la consciència, és a dir, no sé fins a quin punt també la consciència de cada persona es podrà duplicar. Ho deixo, bueno, així, sobre la taula.
Aquí no està malament com a tema, eh? Perquè...
És un tema molt filòsof, Aquí no hi arribo. Aquí no hi arribo jo, però bueno, és un tema filòsof.
A la recta final de l'Art de la Reflexió, aquí a Ràdio Estel Principat, amb la Militena de Fòrum d'Activitats i amb la intenció de no quedar-nos sols, és a dir, d'advocar per un futur millor en el que puguem recrear una bona circumstància per tothom. M'agradaria fer-te, per acabar, una pregunta. Tu com et veus en aquesta vida exponencial que ve? Insertat o apocalíptic total?
No, espero estar dins. Espero estar dins de la corba. Per això segueixo llegint temes relacionats amb la llei de Moore. Per exemple, hi ha una altra cosa que se'ns ha quedat en el tintero, però imaginem que tenim un món on tothom tingui aigua potable, ¿vale? I és una forma molt fàcil de fer aigua potable i, a més, de forma gratuïta, sense cost energètic
afegit,
¿vale? Són coses que s'estan estudiant i jo espero estar dins d'aquesta
exponencialitat.
Perdó.
Avui tenim una mica de llengua travada, no és problema, perquè la llengua es trava i es destrava amb certa facilitat.
O el tema de Tesla, el transport de l'electricitat via llum. O sigui, són invents que deixaran obsolets altres empreses, altres sectors, i a més, torno a dir a la nostra audiència que el canvi serà brusc. És a dir, a la que surti algun experiment d'aquests, ¿vale?, tot un sector al darrere pot anar a caure en qüestió de mesos. No, no qüestió d'anys, ¿vale?, o de dècades, com era fins ara, ¿vale?, sinó en qüestió de mesos, un sector gran d'activitat pot...
En aquest sentit... Si és que no vam fer... Hola. Deia una cosa molt interessant, I...
Ràdio Estel.